Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Arnau Tordera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja sabeu que... I ben tornat. Ben tornat perquè dijous de la setmana passada no hem tenit l'oportunitat de sentir-te ni d'escoltar-te.
Exacte, exacte. Malauradament va haver-hi un assumpte, diguéssim, d'importància major que va privar-me d'aparèixer aquí fent aquest petit espai, diguéssim, de música i de divulgació musical.
La famosa exhumació de Franco que es va enxampar en directe dijous de la setmana passada i que va fer que ni l'Arnau, ni el Guille, ni tampoc el Beltran ens visitessin la setmana passada a aquesta hora. El Guille i el Beltran que estan a punt d'arribar. I ja sabeu que amb l'Arnau cada setmana, o quan podem, fem i analitzem i ens vam mirar a explicar el secret de l'èxit d'una cançó. Clar, avui és 31 d'octubre. Uh-huh. La Castanyada és aquí, però és veritat també que des d'un temps cap aquí també ja no només és la Castanyada, mal ens pesi alguns, sinó que també tenim el Halloween instal·lat a casa nostra.
Certament, bé, al final és una mescla d'elements culturals que es circumscriuen en aquesta mateixa data i al final sí que tenen una aura similar. És a dir, estem parlant d'univers lúgubre, fosc, moribund, decadent, en certa manera. Així que la peça que he elegit per tal de descobrir-ne les seves peculiaritats, els seus secrets interns, és ni més ni menys que aquesta fantàstica, deliciosa i genial sintonia televisiva.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum.
La sintonia de la família Addams, composta el 1965 per un personatge de nom Vic Mizzi, en aquest cas me'l sento molt proper, Vic, V-I-C.
No V-I-G.
Exacte. Doncs Vic Mizzi va compondre aquesta melodia el 1965 per aquesta versió televisiva dels peculiars personatges que va inventar el dibuixant americà Charles Addams el 1938. La qüestió és que de la peça se n'han fet una quantitat de versions increïbles, però avui em cenyiré estrictament a la versió original que va compondre aquest compositor per la sèrie televisiva, com comentava. En aquest cas ja estem escoltant una versió simfònica molt més elaborada, molt més exuberant, diguéssim, en aquest sentit, però precisament els pocs elements amb els quals va compondre la sintonia original, per mi, són els essencials, diguéssim, que li donen aquesta peculiaritat, aquesta lluminositat, aquest fet que, com comento des del meu punt de vista, és veritablement genial, no? La capacitat de, amb poques coses, generar coses increïbles és una virtut que només els genis tenen a la seva disposició. Voldria destacar dos elements instrumentals molt importants de la peça perquè, en certa manera, ens aporten informació sobre aquests curiosos personatges. Els Addams són una família peculiar, en efecte. Són foscos, tenen una moral curiosa, diguem-ne. Mm. Els apassiona tot allò que rebutja la societat, van a contracorrent i, en definitiva, tenen una essència anacrònica que els trasllada a un altre temps que no és el nostre. No els concebem dins de la contemporaneïtat.
Precisament... Pot ser que et sentis amb aquest identificat amb ells?
Per quina mena de qüestió ho dius?
Amb aquesta descripció que ens estàs fent ara.
Bé, després explicaré que precisament el que aconsegueixen els Addams és fer-nos sentir identificats en la seva peculiaritat, eh? Precisament el que deia, per intentar portar aquesta naturalesa estrambòtica a la sonoritat de la família, el compositor va optar per un instrument que, escoltat des del nostre temps i en el context d'una obertura d'una sèrie de televisió, és una absoluta raresa. Aquest instrument és ni més ni menys que el clavicèmbal. Bé, aquest fantàstic, deliciós, increïble i fascinant instrument que va tenir els seus segles de lluminositat i d'èxit al voltant del 15, 16, 17, tot i que, evidentment, l'estela encara continua més endavant, va ser elegit per tal de ser com l'instrument principal de base d'aquesta sintonia. I escoltem ara directament la versió dels Addams interpretada només i exclusivament amb un clavicèmbal real.
Això és només un clavicèmbal, eh?
Exacte, exacte. Per aquells que no ho sàpiguen, el clavicèmbal, la seva peculiaritat instrumental és que és un instrument de corda pulsada, és a dir, des d'un punt de vista òptic, podríem dir que és una espècie de piano, entre cometes, entre moltes cometes, però en comptes de ser corda percutida, el que és corda pulsada. Hi ha unes petites pues que, de la mateixa manera que passa en la guitarra, doncs premen la corda de manera que té aquest so una mica més amb un atac més definit i que li dona aquesta identitat i aquest caràcter. Però la qüestió és que els Adams no només són raresa, són, de fet, una raresa que, com comentàvem abans, ens cau extraordinàriament simpàtica, i és que les seves peculiaritats, en una mesura justa, tampoc són tan diferents de les que podrien definir-nos a tots plegats. Si més no, parlo des d'un punt de vista personal. Ens aporten la certesa que la normalitat, com a valor, no és altra cosa que una construcció humana que està bé qüestionar-se de tant en tant. El fet és que la peça incorpora un altre element instrumental que ens convida, inevitablement, a formar part d'aquesta família. És un recurs que, en sentir-lo, ens crida a acompanyar-lo i a reproduir-lo. Ni més ni menys que això. Des d'un punt de vista tècnic, aquest so que ara escoltem no té una terminologia concreta, és a dir, la llengua catalana, almenys que jo conegui, no té una paraula que designi això amb concreció, així que, diguéssim, després de les meves investigacions consultant-ho amb experts, he arribat a anomenar-ho esclafit de dits.
Ah, mira, t'anava a dir, un esclafit, no?
Això és meravellós. Jo crec que aquest concepte lingüístic s'ha de aportar al diccionari des d'avui.
Snap, no? Li diuen en anglès?
Sí, els anglesos sempre acaben tenint paraules per coses que són habituals i nosaltres doncs no podem utilitzar en la nostra llengua.
Miller Kiwi, bon dia, eh?
Bon dia.
Bé, la qüestió és que amb aquest recurs, diguéssim, la instrumentació del clavicèmbal i aquest esclafit de dits aconsegueix, d'alguna manera, aportar-nos la raresa i, al mateix temps, aportar-nos aquesta familiaritat, no?, valgui la redundància temàtica, que se'ns fa pròxima. Però la veritat és que hem d'anar, diguéssim, endinsar-nos en l'essència d'aquesta peça i fixar-nos en la seva construcció melòdica, perquè també amb pocs recursos aconsegueix coses increïbles. Escoltem simplement les quatre notes ascendents amb les quals comença. Aquí, bàsicament, ens presenta un motiu melòdic de quatre notes i llavors el que fa és traslladar-lo un to amunt. I això és interessantíssim perquè el que ens està explicant és que la normalitat, des d'un punt de vista de la perspectiva, no té cap valor real i que, en definitiva, allò que establim com a normal simplement ho establim des d'un punt de vista de l'òptica que hi establim. Valgui la redundància, també. De fet, aquest mateix experiment, diguéssim, de separar-ho un sol to entre aquestes dues melodies, entre aquests dos blocs que són exactament el mateix des d'un punt de vista interbàlic, podríem fer-ho de manera molt més exagerada i m'he permès el luxe de, doncs, d'alguna manera, pervertir aquesta essència de quatre notes. La qüestió és que la força melòdica d'aquest petit element melòdic és tan potent, és tan identificativa, que podríem moure al llarg de la tessitura de les escales i doncs seguiria tenint el mateix caràcter indissociable de la família Adams, amb el qual doncs relacionem precisament aquest grup de quatre notes. Fixem-nos ara en l'altre element melòdic que té la peça, simplement la melodia que està cantada, perquè d'alguna manera parteix del mateix concepte, en el sentit que el que fa és establir un motlle rítmic i a partir d'aquest motlle el que fa és canviar les notes, però sense deixar davant d'aquest principi, diguéssim, de concreció rítmica. Escoltem-ho. És aquesta rítmica i exactament la mateixa. Ta 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 ta. I ara sí, una resolució. Ho escoltem una altra vegada. Ta ta ta. Repeteix el mateix, rítmicament, canviant les notes. Finalment, la reexposició de la primera melodia i la resolució final, que en aquest cas és molt transcendent, perquè el que diuen aquestes notes, tararara, The Addams Family, per tant, ens està abocant finalment al sentit global de la peça, i això utilitza a la peça, que només dura 0,51 minuts, de manera fantàstica, també reforçant amb un concepte tècnic que seria l'expansió d'una melodia, quan apareix precisament això. The Addams Family. Això apareix a l'inici de la peça i al final fa l'expansió. The Addams Family. Bé, en definitiva, com deia abans, és una peça meravellosa que té només 50 segons de música, però que amb aquests segons doncs, és capaç de traslladar-nos moltíssimes coses, moltíssimes idees. Ara anirem a fer la retransmissió de la cançó i vull destacar un element molt interessant que he descobert aquí, que a vegades són coses absolutament absurdes del món musical on ens movem, però degut al poc pressupost que la productora va portar a la confecció de la peça, qui va gravar la veu va ser el mateix compositor, que va haver de gravar-la 3 vegades per aconseguir aquest efecte, diguéssim, una mica de peculiar, una veu que no soni tan nítidament. Bé, la qüestió és que la peça va esdevenir un gran èxit i, evidentment, encara avui és representativa d'aquesta sèrie, d'aquest tarannà, d'aquest món, com deia, lúgubre, fosc, però al mateix temps apassionant. Escoltem la retransmissió de la família Adams. Aquí escoltem precisament el clavicèmbal doblat amb un altre instrument. No sé si és clarinet baix, saxo baríton, un instrument de vent greu. I precisament aquest esclafit de dits que ens convida també a sumar-nos-hi. I ara, una mica de percussió comença a explicar-nos què és aquesta família. I atenció al tancament. Molt senzill, repeteix exactament la mateixa melodia. Aquí la melodia està doblada també per algun instrument de vent. I retornem a aquesta essència de quatre notes amb l'esclafit de dits, amb el Large aquí, aquest personatge de dimensions colossals emetent algun monosíl·lab. I finalment l'última tornada. I atenció com l'acaba. Així és com amb quatre elements molt simples però molt ben pensats, Big Missy elaborava una de les melodies televisives més recordades de tots els temps. I és que a vegades la genialitat és a la punta dels dits, però només el geni és capaç de veure-la.
I tan recordada que aquesta sintonia ara és de l'any 65, fa 54 anys que la va composar, i encara ara, quan l'estàvem sentint, veia la Marga Ortuño, la nostra productora, com anava fent saltironets cada vegada que sentia aquest esclafit de dits.
Fantàstica, sí senyor. Sí senyor.
És la més curta que hem fet o no, d'Arnau, de cançó?
Diria que sí, em sona que en alguna altra ocasió vaig fer una peça també curta que diria que també era una sintonia televisiva, però bé, clar, és molt poc temps i gairebé diríem, evidentment hi ha peces més curtes que un minut, però és un temps mínim que gairebé en el qual pots desenvolupar alguna idea musical i tenir alguna transcendència en aquest sentit, en aquest cas moltíssima, però al final la música, en ser una disciplina artística que s'esdevé en el temps, doncs òbviament el temps és una de les coses imprescindibles que necessita.
Jordi Beltran, bon dia.
Bon dia.
T'estaves sentint o no?
Sí, home.
Ah.
He de dir una cosa.
Digues.
No us recorda una mica la música del Gros i el Prim?
Sí.
Sí.
Per còmica. Aquesta pujada que dius del to, del semitò, als partits de bàsquet americans, no? Saps allò, aquella cançó que fan?
Sí.
Sí, senyor, que posen tensió, no? També.
Tenen una mena de fixació, no sé. Està bé. Allò de posar intensitat.
Mira.
Quan has fet allò de les quatre notes del clavicèmbal, m'ha vingut al cap aquesta música.
Sí, al final també són peces que tenen aquest element de comicitat i hem construït els compositors com recursos, diguéssim, que són un lloc comú on anar-hi a trobar coses que ens funcionen des d'un punt de vista d'allò que rep l'espectador i evidentment, doncs, hi ha similituds, està clar que sí.
Doncs avui amb l'Arnau Tordera, que hem repassat, ens ha explicat aquest secret de l'èxit d'aquesta sintonia de l'any 65 de la sèrie de la família Adams, sèrie que després es va convertir en pel·lícula i que una generació, menys la meva, ens va enxampar de ple quan teníem 10 uns anys, i que flipàvem amb aquella família i amb aquella mà que anava corrent amunt i avall,
sí.
I que ara, des de fa, són 15 dies que s'ha estrenat al cinema una altra vegada, en aquest cas la versió cinematogràfica, i que suposo que també servirà perquè noves generacions s'incorporin, no?, en aquest imaginari
col·lectiu. El tenen, jo els meus fills, per exemple, que tenen 7 i 10, no sóc conscient en quin moment van accedir, diguem-ne, a la coneixença de la família Adams, però la gent absolutament interioritzada. Vull dir, es disfressen de la família Adams des de que tinc noció de... Vaja, no sé, jo a l'Oto l'he vist així disfressada, jo sí, deia que era la família Adams des de res, o sigui, 2 anys o 3 anys, no sé ben bé, suposo que és un tema... Les sèries
de la família Monster.
No sé.
Potser era més televisiu. I de fet, pel·lícules, aquestes... Hi ha la pel·lícula, hi ha de cinema de fa molts anys.
Sí, del Raül Julià, no?
Raül Julià i tots aquests. I ara aquesta és una versió com... més com animada o
sí, de dibuixos animats, no? Bàsicament. Sí, sí, és d'animació pura i dura. Sí que vam fer, no, sembla ser, fa això, fa, deu fer uns 20 llargs anys, l'any 90-91 que van estrenar la família Adams, sí, després va haver una segona versió,
i també però... També fa uns 10 anys o potser una mica més es va estrenar un musical que recentment també s'ha fet per aquí, sí, amb una raó, música fantàstica, de fet.
Igual que els Picapiedra, sí, tenen una nova versió. Pablo i Pedro, no?
Mira,
no es presenten a les
targeta...
I després d'aquest comentari en què mesclem música i política, arribem a un quart de 12 del migdia. En fi, vinga, va, tira.